Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bon dia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Com sempre us parlo amb gran gust i plaer per parlar-vos d'entrada de les addiccions a les pantalles. O sigui que ja comencem així. Per què? Doncs perquè a l'estiu augmenten aquest tipus d'addiccions. Entre d'altres coses, pels que els nanos tenen més temps i sense adonar-nos, doncs s'enganxen a les pantalles, als jocs i demés. És curiós perquè aquí sí que hi ha una diferència clara entre nens i nenes, entre nois i noies. Els nois s'enganxen als videojocs i les noies a les xarxes socials. Genèricament, per percentatges elevats i de forma bastant clara, Això no vol dir que no hi hagi nois que no s'enganxin a les xarxes socials, o noies als videojocs. Però majoritàriament, els nois és a les pantalles, és a dir, als videojocs, i les noies a les xarxes socials. Bé, d'això en parlarem amb la psicòloga del centre Spot de la Diva, la Sònia Fernández, perquè per fer 5 cèntims de la qüestió i sobretot què s'ha de fer. Però abans d'això anem a veure com tenim temps, trànsit, actualitat, amb la Yolanda Canales. Com estàs? Bon dia, benvinguda, Yolanda.
Molt bon dia.
I el temps, com el tenim?
Doncs el temps, la veritat és que pocs canvis hi ha. Això vol dir predomini dels cels serens en general i calor, molta calor. De fet, s'han activat avisos per altes temperatures, especialment a les comarques de Ponent i també a les del litoral i prelitoral central. Tenim ara 31 graus a Barcelona i a Tarragona, 33 a Lleida, 35 a Girona i 29 graus a Andorra la Vella.
Molt bé, que el tenim, la xarxa viària. La P7 està tranquil·la i la resta de carreteres?
Sí, la P7 està tranquil·la.
Això és notícia.
Si no hi ha res a... Toquem fusta, la veritat, perquè portem uns quants dies aquesta setmana força complicats a la P7, entre unes coses i altres. Ara, el que sí trobem és que a la C16 a Casserres, en direcció a Berga, hi ha un carril tallat per unes obres. També per obres hi ha retencions a la C17 a Malla, en sentit nord. I per circulació normal, a la C31 a Ullà hi ha aturades en tots dos sentits a la marxa i a la ronda litoral en sentit Llobregat, sobretot el que és a la franja del front marítim.
Molt bé, i de l'actualitat que en destacarem, Yolanda?
Doncs que l'Ajuntament de Barcelona avança una hora el tancament de les terrasses al carrer d'Enric Granados, a l'antiga esquerra de l'Eixample, per reduir el soroll, de forma que els restaurants hauran de retirar taules i cadires exteriors a les 11 del diumenge a dijous i a les 12 el divendres i el dissabte. Des de l'Ajuntament diuen que la mesura, que forma part del pla de reducció acústica, sigui efectiva en les properes setmanes. I entre els afectats, amb els quals hem parlat, doncs lamenten que ningú hagi parlat amb ells abans de prendre aquesta decisió. Diu, home, hagués estat bé que ens haguessin consultat i també que responsabilitzin a l'hostaleria de tots els problemes. A més, és curiós perquè l'Ajuntament té identificats diverses zones de Barcelona on el nivell de soroll és prou important, però només han pres aquesta decisió
allà
al carrer Enric Granados.
Curiós, Suposo que és més fàcil quan prenen aquesta decisió. Suposo, No ho sé. Però és curiós que només prenguin decisions aquí.
Aquí, a aquest carrer.
Aquest carrer. Doncs, Yolanda, moltíssimes gràcies. A la una més.
A la una més.
Cuida't. Fins ara. L'actualitat esportiva en mans i veu del Víctor Navarro. Víctor, com estàs? Bon dia, benvingut.
Molt bon dia, José Miguel. Avui torna al Barça de Xavi després de la gira, Després de la gira d'amistosos. Tenien 3 dies de festa i a les 7 de la tarda tornen a entrenar a la ciutat esportiva i el gran al·licient és veure a Robert Lewandowski per primera vegada a les instal·lacions del Barça. És el gran fitxatge no només del Barça, de la Lliga, sinó d'Europa. Que Robert Lewandowski deixés el Bayern i anés al Barça era una cosa que fins fa uns mesos era impensable. També pendents de què passa a la Lliga, perquè ja tenen des d'ahir la patronal del futbol espanyol tota la documentació de les 3 palanques econòmiques del Barça i de les 5 operacions que ha fet el Barça en aquest mercat d'estiu, els 5 fitxatges. Ara la Lliga espera al Barça que aquesta mateixa setmana validin tota aquesta documentació i si està bé el Barça podrà inscriure a tots els fitxatges. Si no, doncs haurien d'activar una quarta palanca per tal que el proper dissabte 13 d'agost el Barça Rayo Vallecano del Camp Nou puguin estar els invitatges a les ordres de Xavi Hernández.
Jo, Víctor, tinc por perquè estic il·lusionat. I quan un cul està il·lusionat amb l'equip, la caiguda a vegades és més gran. I tinc por, Víctor.
I doncs mira, a l'interior del club ja lluita a veure qui està més il·lusionat. Si Joan Laporta o Xavi Hernández. Per perquè els dos són molt optimistes i molt d'il·lusions, doncs a veure qui s'il·lusiona més. Però és veritat que hi ha altres també dins del club que tenen els peus més a terra i que volen anar pas a pas, però amb aquests fitxatges és normal que l'afició s'il·lusioni, perquè la plantilla ha donat, evidentment, un salt de nivell. També estem pendents del Girona, que juguen avui a 6:45 de la tarda, un amistós contra el Nàpols a Itàlia. En Mitchell ja s'han portat fins i tot els dos últims fitxatges, Riquelme i Ángel Herrera, i això sí, no estarà Ortolà, de qui s'espera una sortida immediata. L'Espanyol ara mateix està parlant en roda de premsa Javi Puado, l'escoltarem després a Esportscope, el més destacat de l'atacant blanc i blau. I en futbol femení aquest matí el Barça ha informat que s'ha lesionat Núria Rábano amb un esguinç al turmell mentre entrenava. Han tornat aquesta setmana als entrenaments a l'equip de Jonathan Giraldez. I en futbol sala, per últim, ja està Javi Rodríguez, que ha deixat la banqueta i està camí del Pozo Murcia, i Indústria Santa Coloma té nou entrenador, és Xavi Closas, després d'aquests canvis dels últims 3 dies amb comunicats i algunes diferències, però ja està resolt, i l'Indústria Santa Coloma ja té nou entrenador, Xavi Closas, que de fet ja entrena a l'equip de futbol sala.
Molt bé, Víctor, a la una més, moltes gràcies.
A la una més, cuida't. Una abraçada.
I després. De seguida parlarem de cabell, si t'interessa, o estàs pensant fer un trasplantament de cabell, segurament el que parlarem de seguida t'interessarà molt. Parlarem amb el Centre Mèdic BCI, i després parlarem d'una de les qüestions que hem d'aixecar les orelles davant d'això. Ja en si mateix, les addiccions a les pantalles és una qüestió molt habitual en els joves i adolescents, però és que a l'estiu tot això s'agreuja. De seguida en parlem aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Hipogegant, las segundas rebajas mejores aún. Aprovecha las segundas rebajas en Hipogegant. Ven a visitarnos y no te arrepentirás. Gran exposición de sofás de gran calidad. Sofá cheslón con asientos extraíbles, ahora 479 euros. Hipogegant en Terrassa, Granollers, Girona, Vilanova, Manresa y Parets del Vallès. Hipogegant.com.
¿Estás pensando en hacerte un trasplante capilar, pero no sabes dónde? Desde el Instituto Médico BCI te asesoramos de manera totalmente gratuita sobre el estado de tu cabello y las posibles soluciones. Si vienes a visitarnos este mes, te haremos un diagnóstico gratuito. Llámanos sin compromiso. 699-57-58-76 o entra en institutomedicobci.com. 699-57-58-76.
En Muebles La Fábrica no vamos a dejar ni un cojín. Por reformas liquidamos todo nuestro mobiliario de exposición con descuentos de hasta el 60%. Con el transporte y montaje gratuitos. Visita Muebles La Fábrica y no dejes pasar esta ocasión única. Por reformas, descuentos de hasta el 60%. En Barcelona, Rocafort 142. Abierto a mediodía. Parking gratis. La mejor tienda de muebles y decoración.
Este año tenemos más ganas de verano que nunca. Más ganas de compartir nuevos planes con la familia, de leer, de comer, de reír, de bailar. Oye, y de coger fuerzas para hacer más y mejor radio a la vuelta.
Este verano, Pilar Cisneros vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Esports COPE, un equip guanyador. Opinió, protagonistes, debats, informació...
Jo tenia 65 anys i va ser ganando Roland Garros.
No se va cumplir porque 65 son muchos años, pero era brutal lo que transmitía en esa época y lo que sigue transmitiendo en el día de hoy.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
El día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo. Porque...
Pero también con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Álex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar.
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale, pues... Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs Estàs pensant en un trasplant o un microimplant capilar? És una qüestió que moltes persones es plantegen. Fins i tot hi ha persones que viatgen lluny per fer-ho. No sé fins a quin punt pot ser aconsellable. En principi, no és gaire aconsellable. Avui parlarem del tema amb el doctor Carles Ortiz, que és cirurgià de l'Institut Mèdic BCI. Doctor, benvingut.
Moltes gràcies, bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Per començar, quines persones es poden fer un trasplantament de cabell seria, no?
Sí, el trasplantament, parlarem avui el trasplantament capilar.
De capilar.
A veure, en principi no hi ha contraindicació si no hi ha una malaltia molt important de base, per tant s'ho pot fer gairebé tothom, tant homes com dones. Uh-huh. Majoritàriament els qui són més calcs són els homes. Les dones, afortunadament per elles, són menys, tenen menys alopècia, però si no hi ha una contraindicació clínica molt important, el trasplantament és per tothom.
Per tothom, en aquest cas, no? Quants anys portes fent aquest tipus de tractaments capilars?
Més de 25 anys fent operacions, i operacions diàries.
Sí, sí, és a dir, que tens una experiència, que és allò com muntar en bicicleta, no? Perdona la banalització, però ja arriba un moment que s'ho fa cada dia, allò.
Déu-n'hi-do,
l'experiència ja... Quina tècnica s'utilitza per aquest tipus de qüestions?
Quan jo vaig començar es feia servir la tècnica que es feia una tira de pell, que se'n deia la tècnica fus, i després la cosa ha evolucionat i avui en dia la cirurgia es fa amb l'extracció del folícul un a un de la zona donant i la implantació del folícul també un a un. Això se'n diu la tècnica FUE, que és la que avui en dia fa servir gairebé tothom.
D'acord. Clar, fa molta calor, estem en ple estiu, evidentment, és una evidència el que acabo de dir, però és una època adequada per fer això o no hi ha èpoques?
De fet, l'època la posa el client, o el pacient en aquest cas. Si el que pacient se'n va de cara a les vacances i no vol que la gent ho sàpiga, o del seu entorn, perquè ho vol portar dissimuladament, o perquè li interessa més per la feina, es pot fer perfectament, i de fet es fa molt bé a l'estiu. Es pot fer a l'hivern, es pot fer tot l'any.
O sigui, no és una qüestió de l'època de l'any, que si faci més fred o més calor, això no afectaria,
no? No, en principi.
Doncs us diré que si esteu pensant precisament això, o us ho heu plantejat, doncs teniu una bona oportunitat, 25 anys d'experiència, que és el doctor Carles Ortiz, a l'Institut Mèdic BCI. El telèfon, donar el telèfon al 699-57-58-76, 699-57-58-76, institutomedicobci.com, és la web, allà hi trobareu tota la informació. I heu de saber que la primera visita és una visita informativa i el diagnòstic capilar és gratuït. Vull dir, aneu allà i diu, a veure, què hacéis conmigo? Pues allà t'ho expliquen de forma gratuïta i el doctor t'explicarà que es pot fer, que segurament es podrà fer alguna cosa, perquè si tenim aquella, com has dit, a la franja que va d'orella a orella per la nuca, allà sempre hi ha cabell. Repeteixo a la web, que allà ho trobareu tot, institutomedicobci.com. Doctor Carlos Ortiz, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, gràcies per l'entrevista.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Young, home, la cançó està plenament lligada amb la xerrada que acabem de tenir amb el doctor. Forever Young és una qüestió d'estètica, no? I a vegades el cabell, doncs, és el que fa, no? Tenir aquest tipus d'estètica que ens fa semblar més joves, moltes vegades. Mata de pelo, és el que hi ha. Bé, parlem d'una qüestió ara d'addiccions, i és que ja durant tot l'any ja és preocupant de les possibles i la facilitat amb què molts joves i adolescents s'enganxen a les pantalles, sigui mòbils, sigui videojocs. I això a l'estiu, amb el temps lliure, doncs encara el risc augmenta. Parlem amb la psicòloga del Centre Espot, la Sònia Fernández, per parlar d'aquesta alerta, d'aquest ús problemàtic i d'addiccions a les pantalles. Sònia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bé, el cas és que l'estiu és un d'aquells moments delicats conforme a una possible addicció a les pantalles, més que la resta de l'any, perquè la resta de l'any també passa amb els mòbils.
Sí, és cert que a l'estiu disposem de més temps, d'un horari menys estructurat, i això, òbviament, doncs, dona peu a que l'ús que fem intensiu del mòbil pugui derivar en una possible addicció del mòbil i de qualsevol altra pantalla.
Quan ens hem de preocupar? Quan podem sospitar que hi ha una addicció?
Bé, amb el tema de les pantalles hem de pensar com si fos un contínuum, no? Nosaltres podem parlar d'un ús normal, després podem veure que l'ús s'intensifica i aquí comença a preocupar-nos, doncs, perquè el nostre fill o la nostra filla comença a fer un ús doncs, de diverses hores, però també necessita estar connectat, perquè si no està neguitós o està tota l'estona pensant en coses que s'està perdent, potser, mentre no està connectat. També deixa de fer altres activitats que abans feia, com baixar a la piscina o anar a la platja, o estar allà però estar amb el mòbil i estar jugant o amb la tablet o jugant algun videojoc. Deixa també potser de llegir, de fer altres activitats que en altres moments omplien el seu temps. També el veiem com que comença a alterar el seu ritme de son, comença a jugar potser fins més tard a la nit, es lleva més d'hora al matí, a vegades fins i tot, per connectar-se, perquè hi ha algun esdeveniment important i vol connectar-se per jugar també. O en el cas, a vegades, no tant parlant de jocs, sinó també de xarxes socials, doncs vol estar connectat i es passa hores doncs, parlant amb els amics, xatejant, i se li passen les hores i potser és molt tard quan se'n va a dormir, i tot això afecta també doncs, els seus horaris i el seu ritme habitual. Aquí estaríem doncs, amb un ús problemàtic, però després ja passaríem a l'ús al que consideraríem un ús ja greu o una addicció, que és quan el jove ja es connecta simplement perquè té una necessitat creixent que fins que no es connecta o fa ús de la pantalla no es queda tranquil, no es queda calmat, i a més hi ha com una pèrdua ja molt més significativa de les activitats que abans feia, i hi ha una afectació en altres aspectes. Hi ha més discussions a casa causades per aquestes connexions, hi ha més aïllament de les amistats i dels iguals, i afectació també a nivell acadèmic, perquè hi ha menys rendiment, i tot això afecta també en les notes i en l'evolució i en el curs acadèmic, no? Carai. Això ens podria doncs, indicar que ja estem parlant d'una addicció.
Bé, clar, i a partir d'aquí, quines són les passes a donar? Perquè primer, no solament els pares ens hem de donar d'això, sinó ells també. Com s'intenta controlar això?
Clar, el més fàcil i el més recomanable és que els pares i també, doncs, en general, tota la societat siguem conscients i puguem posar no, com més prevenció, millor. O sigui, en el moment que nosaltres, al nostre fill, li donem un mòbil o li deixem jugar amb un videojoc, establir ja una sèrie d'acords, no? El temps que li deixem jugar, els continguts que deixem que visualitzarà, val? El comportament que ha de tenir també a les xarxes socials. Quan això ho establim des de l'inici, és més difícil que això derivi en un problema. I també ha de tenir una sèrie de conseqüències quan això el jove no ho respecta. I quan ja hi ha una problemàtica instaurada, el més important és cercar ajuda, no? De parlar doncs, amb el pediatre, parlar, a vegades és l'escola qui fa aquesta alerta de dir que noten en el jove algun canvi a nivell anímic o fins i tot a nivell acadèmic, en el rendiment, doncs també no? Fer cas d'aquests professionals de vegades que fan aquesta detecció i derivar. No? En el nostre cas, la derivació sempre ens ve pels serveis socials bàsics dels municipis, i llavors nosaltres fem una valoració dels dades i establim un pla de treball per intervenir amb aquests joves que, en els quals ja la problemàtica és greu i ja hi ha una instaurada, una addicció.
Això passa més en nois o en noies, o és indiferent?
Passa en nois més en el cas dels videojocs, l'ús de videojocs, i en les noies el que ens trobem és que hi ha un ús més del mòbil i sobretot de les xarxes socials.
D'acord.
A nosaltres, la nostra realitat, en el nostre centre ens hem trobat això, que la demanda de les noies ve a ser més per l'ús de les xarxes socials, d'un ús intensiu i que els afecta a nivell emocional també, perquè volen doncs, estar constantment connectades i també amb la pressió a vegades aquests, no, dels missatges que reben per aquest canal.
Sí.
I en el cas dels nois, més amb el tema dels videojocs.
És curiós, carai. I després, clar, jo no sé si ho saps, jo parlo... L'edat mitjana, quina és?
En el nostre cas ens trobem entorn als 14 anys.
Carai. Entorn als 14 anys és l'edat mitjana de tot això.
Nosaltres sí que és cert, disculpa,
sí, sí, sí.
Sí que és cert que anem a partir de 12 anys perquè a partir dels 12 anys, moltes vegades, ja comencen els pares, si han començat a detectar doncs, que els fills potser comencen a fer un ús molt intensiu, no?, de les pantalles, i comencen a veure doncs, que comencen l'ESO i que el fill doncs, no ha rendit com esperaven ni veuen aquests canvis, ja comencen hem començat a tenir derivacions d'aquestes edats, a partir dels 12. Però com a mitjana són els 14 anys.
Mm. Clar, durant l'estiu, clar, és el que deies al principi, no? Hi ha un molt de temps, és a dir, més facilitats perquè això passi. Llavors, quines activitats hem de procurar als nostres fills? Perquè a vegades els pares estan treballant, no els controlen i ells doncs, fan el que fan, no? Quines activitats podem suggerir o perquè facin per distreure'ls, per donar-li canals d'alternatives?
Jo sempre, des de l'esport, no?, el missatge que dono als pacients i sobretot als pares és programar l'estiu amb antelació. S'ha de ser previsor i abans que acabin les classes, doncs, seure amb el teu fill, buscar una miqueta quins són els seus interessos, les coses que li agradarien fer, que el pot motivar, i buscar els recursos, no?, que li puguin proveir, no?, de dir, doncs, algun casal, però d'alguna temàtica que sigui interessant per ell, cursos, perquè l'oferta és àmplia. Simplement, doncs, a vegades doncs, hem d'estar alerta i fer-ho amb previsió de no trobar-nos després doncs, que les places ja estan exaurides. I també una mica doncs, organitzar alguna sèrie de tasques o d'horaris no?, que el jove pugui contribuir a casa i realitzar perquè hi hagi certa estructura. No? De dir, bueno, doncs, que hi hagi certes obligacions per poder fer al llarg del matí, i que això condicioni l'ús o no del temps pactat de pantalles, i després, sobretot, que ells també siguin partícips de com poden passar l'estiu. No? De dir, vale, sabem que voldràs jugar, que voldràs parlar amb els teus amics, que voldràs fer ús del mòbil, però també segurament hi ha moltes coses que pots fer, no? I que ells doncs, puguin traslladar als pares, si volen fer X activitats, i intentar promoure passar temps amb ells o que ells puguin fer aquestes activitats mentre nosaltres estem a la feina, no?
Doncs, Sònia Fernández, psicòloga del Centre Espot, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres, bon estiu.
Doncs sempre prudència, sempre tenir un ull posat davant de tot això, perquè les addiccions són sempre problemàtiques. Un altre dia en parlarem d'altres addiccions que possiblement se'n detecten també molts casos nous, tant a l'estiu com després a la tardor, i són les drogues. D'això també en parlarem ja més endavant. És qüestió interessant fer les coses per separat. De seguida parlarem d'una altra campanya, la campanya per a la prevenció de les capbussades perilloses. Ja sabeu que això provoca una capbussada perillosa, i això es dona molt a l'estiu, i no és difícil veure, sobretot, els nanos llançant-se des de cantilats sense veure ni preveure quina fondària té o a la piscina, allò on es llencen, o la cantilat on es llencen, no? Parlarem de tot això, d'aquesta campanya amb la Federació Espaïm a Catalunya, que està fent aquesta campanya doncs, per la prevenció de les capbussades. Però, atenció! Atenció a aquesta promoció especial de Mundo Natural per les nits d'agost. 3x2 amb productes per a la sexualitat i la libido en Mundo Natural. La Gnininforce, la Macaforce, la Potenses... Les despeses d'enviament estan incloses a Península i Balears per compres superiors a 40 euros. T'assessorem gratuïtament al 91 446 0000 o al mail info@parafarmaciamundonatural.es. info@parafarmaciamundonatural.es. La promoció és aplicable a 3 unitats de la misma referència i aquesta promoció no és acumulable i és vàlida a Parafarmàcies Mundo Natural i a parafarmaciamundonatural.es.
Un actor con mil caras.
¡Ay, no! ¡Me gusta que me tomen el pelo!
Capaz de jugarse todo a una carta.
Una carta de arriba será suficiente.
Y defender a su familia y sus tierras en una misma tarde.
Ciertas bromas no tienen gracia.
Cuando el río crece. Y Maverick, el sábado por la tarde, en 13.
No comerte ni un atasco. Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
La Federació Nacional Espaima Catalunya està continuant durant el mes d'agost, durant tot aquest mes d'agost, amb la campanya de sensibilització Con la cabeza sí, de cabeza no. L'objectiu d'aquesta campanya és sensibilitzar la ciutadania enfront les capbussades dolentes, no? Hem de parlar que això no es fa només a Catalunya, es fa a tot Espanya, i que les xifres són importants, sobretot amb les lesions de mèdula quan et llences de cap sense tenir en compte la fundària, sobretot. No és qüestió de llençar-se de cap, és qüestió de que no t'obris amb el fons i si et llences, llença't amb les mans per davant. Això són consells que es donen des de fa ja molt de temps, però això no evita que sempre, cada any, hem de patir i hem de tenir noves víctimes. Hi han dades facilitades pel director mèdic de l'Hospital Nacional de Paraplègics. Els darrers 5 anys van ingressar amb lesió medular com a conseqüència d'una capbussada 28 persones, de les quals 25 són homes i 3 dones. Això també diu molt, eh? De qui té més cap davant d'aquestes qüestions. 25 seran homes i 3 dones. Les edats són des del 15 al 51 anys. D'aquests, doncs, hi ha uns quants que són piscines, la mar, pantans, entorns aquàtics... Bé, parlem d'això, d'aquesta campanya a Catalunya que s'està fent a la Verneda, al Besòs i Banys Fòrum, amb la treballadora d'Espaïm Catalunya, la Laura Viteri. Laura, buenos días, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias por atendernos. Y es que, mira que esto se advierte año tras año y año tras año, pero una mala zambullida puede cambiarte la vida radicalmente, incluso matarte.
Exacto. De un minuto, o sea, te cambia todo. Te puede cambiar todo si nos vemos cómo nos lanzamos al agua y si nos vamos de cabeza sin tirar las manos hacia adelante, pues... Te puedes dar con cualquier cosa que te encuentres.
Bueno, de hecho, hay que calcular básicamente también la profundidad. Por eso empezamos con cabeza sí, de cabeza no. Explícanos la campaña que estáis haciendo en Espaïm.
Pues sí. Arrancamos una campaña frente a las malas zambullidas. Lo estamos haciendo con Espaïm, CERMES y el Hospital Nacional de Parapléjicos. Este año nuestro lema es de cabeza no y con cabeza sí. ¿Vale? Pues estamos yendo a todas las piscinas, bueno, a algunas piscinas abiertas, hemos estado yendo, llevando folletos, explicándole a la gente que por favor vigile la hora de saltar al agua, para que no lleguen a tener algún que se vayan a dar en la cabeza y tener luego una lesión medular.
¿Cómo reacciona la gente ante estas explicaciones, ante esta campaña?
Pues... Bien, muy bien. Dicen, sí, de verdad, lo pondremos en práctica o vigilaremos de mis hijos. Estuvimos el otro día en la playa, en el foro, que hay como unas piscinas, y habían unos chicos justamente lanzándose de cabeza. Y fuimos y nos entregamos los folletos y nos decían, ay, sí, ¿esto qué puede pasar? No sé qué, ni siquiera... lo sabían, ¿sabes? Y entonces pues les explicamos y nos decían, uy, sí, pues lo pondremos en práctica.
Claro, sí, pensemos una cosa, a ver, lanzarse de cabeza no es que esté mal, pero si no estás seguro de la profundidad del lugar donde te lanzas de cabeza, pues mejor que no lo hagas. O sea, ahí es donde tienes que tener cabeza, en estar seguro de dónde te lanzas en este caso. Luego, Laura, no sé si tienes así unas cifras, aunque sean de memoria. ¿Cuántas personas han tenido una lesión medular por culpa de este tipo de zambullidas?
Mira, de lo que van estos 5 años, han habido 28 personas 25 de los cuales hombres y 3 mujeres, y las edades van entre 15 años y los 51. Desde estos casos, 14 fueron en piscinas, 9 en el mar y 5 restantes en pantanos.
Caray. O sea, la piscina parece ser que es el lugar donde más frecuentemente ocurren estas cosas.
Sí. Además, también piensa que se ponen a jugar los chicos, a tirarse al agua y, claro, cuánta mala parte que pasa.
¿Y de estas lesiones medulares, cuántas son muy discapacitantes? Lesiones medulares muy discapacitantes. No sé si, así de memoria, no sé si tienes datos concretos.
De memoria, la verdad, no, en ese momento no tengo el dato, pero, por ejemplo, no, la verdad no sé ahora el dato, pero discapacitantes son más que las que se salvan, ¿sabes?
Ya entiendo. Con lo cual, el consejo es, si no lo conoces, mejor no te tires de cabeza.
Exacto. Si no ves bien la profundidad, no te tires.
Estáis haciendo ahora campaña, o habéis hecho la campaña, la Verneda, en el Besós, el Banch y Banch Forum. ¿Sí? ¿Por dónde seguirán esta campaña? ¿Por Cataluña?
Bueno, en Cataluña, más que nada en Barcelona, trataremos de ir a la piscina de Val d'Oreix, a Sant Cugat, para hacer un poquito en estas zonas también.
Doncs ja ho sabeu, cap. Laura Viteri, trabajadora de Aspaim Cuenca, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros y por esta campaña. Un abrazo muy grande.
Bueno, a ustedes, muchas gracias.
Hasta luego, Laura.
Bueno, hasta luego.
Després de pensar això, penseu molt amb el cap, abans de llançar-vos, sobretot els joves, que acostumen a ser els que els agrada més fer aquest tipus de coses, que no és una qüestió de no llançar-se de cap, que no és una qüestió de no capbussar-se, que això és molt xulo, però prudència, atenció, molta prudència, llançar-se amb les mans per davant, sobretot si no coneixes la profunditat, i estar segur d'on et llences, eh? Anem cap al Centre Mèdic i Estètic Estarveni, allà està la doctora Carmen Torrejón. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, oye, pensaba yo, cada método tiene un resultado, me refiero a perder peso. Sí. ¿Cuáles son los métodos para perder peso y qué resultados se obtienen?
Bueno, yo en primer lugar lo que te quiero decir es la diferencia de tener y no tener método. ¿Esto qué significa, no? O sea, método es un procedimiento, ¿no?
De acuerdo.
Que tiene diferentes cosas, ¿no? En el sobrepeso y en la obesidad, lo frecuente es que no haya método. Y me voy a explicar con esto. Es decir, lo normal es que se puedan utilizar diferentes tipos de dieta, que se puedan utilizar diferentes tipos de aparatología, que se puedan hacer en algunas ocasiones infiltraciones, ¿no?, que también se conoce como mesoterapia, pero no es frecuente que se aplique un método, es decir, un conjunto de cosas, ¿no? Y este es nuestro caso. He querido insistir en este tema porque yo diría que este es el diferencial más importante que nosotros tenemos con otros procedimientos, que también pueden tener su eficacia, evidentemente, pero por lo que nosotros miramos, ¿no?, y nos comparamos siempre para mejorar todo lo que sea posible, nuestros resultados son muy altos, nuestra eficacia es muy alta, está entre un 80 y un 85% en función de las temporadas, ¿no? Y es precisamente porque tenemos un método. ¿Qué significa método? Pues lo que he dicho antes, un conjunto de cosas, es decir, utilizamos la dieta, sí. En el caso nuestro utilizamos la dieta mediterránea porque entiendo que es la mejor que puede haber para adelgazar porque luego nos permite mantenernos de mucha mejor manera, ¿vale? ¿Utilizamos aparatología? Sí, la que nosotros utilizamos hoy por hoy es de una altísima eficacia y esa aparatología, que también se puede utilizar en otros casos, nos va a ayudar a trabajar sobre la grasa localizada, ¿vale? Uh-huh. ¿Utilizamos mesoterapia e infiltraciones? Sí, que también se pueden utilizar en otros casos. Las que nosotros utilizamos en concreto son infiltraciones de homeopatía, que nos va a reforzar, a mejorar el resultado y a trabajar sobre el remodelamiento de las zonas donde más grasa hay, evitando que haya una relajación añadida del tejido, ¿vale? ¿Utilizamos homeopatía por vía oral? Pues sí, porque nos refuerza el resultado. En definitiva, yo te acabo de dar cuatro patas de una silla, que es lo que constituye nuestro método, y a estas cuatro patas de la silla le tenemos que añadir, digamos, un apéndice, un quinto, que es el coaching, ¿vale? Que es lo que hace que todas estas técnicas juntas, aplicadas de una manera concreta, que se transforman en nuestro método, es lo que nos hace y nos permite conseguir este 80-85% de los resultados. Es decir, estamos combinando diferentes procedimientos de manera muy concreta, de forma muy concreta, que es lo que hace que al final esa cuesta arriba que el paciente vive muchas veces para perder peso, pues que no se haga tan cuesta arriba. Es decir, la vamos a poner como si fuera una línea recta que el paciente va a ir loco de contento corriendo sin ningún tipo de esfuerzo. No, ya lo he dicho muchísimas ocasiones, que no existe pérdida de peso sin esfuerzo. Lo que sí sucede es que nosotros, a través de estos diferentes estímulos que damos al paciente, minimizamos el esfuerzo, aumentamos el resultado, superamos todos los obstáculos que es normal que aparezcan a lo largo de un recorrido y, sobre todo, si es largo, porque la persona tiene que perder muchos kilos, y al final nos lleva a eso, a que consiga el objetivo, el paciente, y que además sea un objetivo mantenido y duradero en el tiempo.
Lo importante que es, Carmen, el acompañamiento en estas cosas, ¿eh? Es importantísimo, o sea, porque uno cuando quiere perder peso y tiene la voluntad y dice, es que necesito hacerlo, primero tienes que estar convencido, eso para empezar. Pero después es normal lo que tú comentas, que haya momentos de debilidad. Es normal porque no son dos días, necesitas un tiempo sostenido para hacerlo. De ahí la importancia del acompañamiento.
Efectivamente, es decir, si un terapeuta no es consciente que el camino de la pérdida de peso tiene curvas, tiene sinusoide, tiene peñascazos que se nos ponen en medio, quiere decir que no tiene experiencia en este campo. Es decir, el camino de la pérdida de peso es un camino tortuoso, donde es frecuente y nosotros ya estamos preparados y sabemos que en algún momento se bajará la guardia, en algún momento se bajará la motivación. Por eso es importantísimo un acompañamiento, pero no solamente un acompañamiento que te aplaude y te dice, venga, venga, vamos, vamos. No, sino un acompañamiento que con técnicas y con procedimientos de trabajo serio hacen salir al paciente de ese obstáculo y de ese socavón en el que muchas veces se ve, ¿no?
Ahí va a estar la doctora Carmen Torrejón detrás de ti. Oye, ¿qué es lo que tiene que ser?
Empujando
ahí.
Digo, yo creo que tú me lo has oído decir en alguna ocasión. Yo siempre digo que perder peso a palo seco, por así decirlo, e intentar subir el Everest solo. Ahora sabemos que hay colas, ¿no?, para subir el Everest. Pero nosotros somos un Sherpa, que lo que hacemos es ponernos ahí debajo del paciente, empujar el culete y decirle, venga, tira para arriba, venga, te vamos, venga, vamos, hasta que llegamos al final a la punta, ¿no? Ese es nuestro objetivo.
Pues puedes concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico Estético Estarbene en el 93-4-14-36-31, 93-4-14-36-31. 14-36-31, esa primera visita informativa con la doctora Carmen Torrejón para explicarte tu problema, para explicarte qué debes hacer y qué objetivo se debe seguir. Te van a explicar lo que tienes que saber, no lo que quieres hoy, sino lo que tienes que saber, que eso es importante. Podéis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram, Estarbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el de Carmen. Y bueno, estoy pendiente todavía de escuchar el podcast, Carmen. ¿Qué comer cuando haces turno de noche? Porque me toca la fibra este podcast, ¿eh?
A escucharlo,
porque ¿vale? Porque he estado muchos años trabajando de noche y eso me interesa. Carmen, un besito muy grande.
Un abrazo, hasta luego.
Parlaven amb la doctora Carmen Torrejón, parlaven de les talles XL, de les que possiblement hauríem d'esquivar, si és una qüestió de salut, evidentment, els pets. XL és el que estem sentint. Arribem a la una, posarem punt final a Herrera Cope Catalunya i Andorra, obrirem finestra a migdia a Cope Catalunya i Andorra, i obrirem finestra aquest mes d'estiu, d'agost, parlant d'una qüestió malauradament típica i tòpica de l'estiu, però agreujada per les onades de calor. Això diuen les estadístiques. I és que només hi ha sang per cobrir les necessitats de 5 dies. Catalunya necessita 25.000 donacions diàries per anar bé. 30.000, perfecte. Però aquest estiu, per les condicions, per les maneres, per les formes, doncs no s'estan arribant a aquest objectiu si només hi ha sang per cobrir les necessitats de 5 dies. És a dir, que estem dins d'una normalitat baixa que comença a ser preocupant. Quan comencen les alarmes? Quan queden sang per 4 dies, 3 dies, aquí ja comencen a saltar les alarmes. Parlarem amb el director assistencial del Banc de Sang i Teixits, el doctor Enric Contreras, per parlar del tema. I també parlarem ja a migdia de les elevades temperatures del mar Mediterrani en aquest cas. Com afecta les espècies? Com afecta a la vida vegetal i la vida marina aquest augment de les temperatures? Estem parlant de que estem per sobre 4 graus, eh? D'això també en parlarem aquí a migdia. Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.